Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
De vegades em troba gent que assegura que em coneix i que més d'una vegada hem acabat a sa casa. Així comença la primera lletra que va escriure en valencià el convidat en este capítol dels viatges de Carlos Carlos, sènior. Diu la cançó: de vegades em trobo gent que assegura que em coneix. He de dir que no ens coneixem, però en els concerts et fa la sensació que fa temps que el coneixes. No estem en sa casa, estem en un bar a prop del centre de València, la Ciutat Vella, però espero que la conversa fluïsca com si estiguem allà. Parlarem d'un llibre que s'ha publicat recentment, Una llarga conversa, Miguel Ángel Landete, sènior, de Pau Martínez, on a més trobem moltes altres col·laboracions. No ne vull anomenar-ne cap, perquè ne són moltes i crec que cada una aporta molt i no voldria deixar-me en cap. I també recentment s'ha publicat un disc de versions, que s'anomena Valenciana volumen 1. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos, benvingut Miguel Ángel. En alguna entrevista diferencies entre el personatge sènior, el que està damunt de l'escenari, que canta, que toca la guitarra, i Miguel Ángel Landete, el de la vida leal, el pare, el professor d'informàtica. Quin dels dos ens acompanyarà durant l'entrevista?
Suposa que anirem tornant-nos, que és més divertit.
I per què vols diferenciar entre aquests dos Miguel Àngels?
Perquè tinc una vida privada, que m'interessa que seguisca sent privada, sobretot tinc una família, tinc unes ocupacions, tinc uns amics, i per l'altra perquè és més entretingut si personatge i persona són diferents. Hi ha moltes coses que tenen en comú i hi ha unes altres que no, i bàsicament deixa la raó perquè crec que diferenciant-ho el personatge guanya i la persona també.
Una bona amiga i oient dels viatges de Carlos Carlos ens ha preparat un xicotet repàs biogràfic teu i a més te vol fer algunes preguntes.
Gràcies per convidar-me al viatge de Carlos Carlos, acompanyat d'un autèntic animal de la creació musical. Soc Amàlia Garrigós i vas tindre a Sènior en l'emmudida Ràdio 9 5 o 6 vegades. La primera va ser en desembre de l'any 2005, després d'haver-lo descobert a la sala Loco de València, actuant de teloner del grup nord-americà de Minus 5. Aleshores, el primo Landete era el cronista de la reconstrucció, però la seva relació amb la música es va despertar molt abans, als 18 anys, amb una guitarra espanyola, després una acústica i finalment una elèctrica que li va ajudar a finançar un cosí seu. Coses que, arribats a este punt de la vida, segur que no s'oblida, com que tampoc s'oblidarà que els seus pares, especialment la mare, Marisa, ha anat a la major part dels seus concerts i ha viscut intensament l'èxit i el goig de veure el seu fill damunt l'escenari amb tant de talent. El seu primer grup va ser en l'etapa universitària i es deia Elefantiosis. S'inspirava prou en grups com The Pixies. I després, Big Score va ser un dels referents pel segon grup, Surfer Joe, format amb gent de València, Xàtiva i la seua estimada Ènova, a la Ribera Baixa, fitant ja amb la costera. Surfer Joe fou el grup, diguem-ne, seminal d'altres com Eurotrash Girl o Polar. Després, dels anys 98 al 2004, va arribar l'etapa, podríem dir, del neocountry, propulsada per influències de noms com Wilco. I este grup va editar dos discos. Després va vindre l'Andy i jo crec que va haver un últim grup abans de passar-se a la llengua indígena, al valencià. De l'anglès va passar al valencià amb Sènior. Un últim grup que es deia Tuit, si no m'enganyi, que va durar molt poquet. El cronista de la reconstrucció va viure una experiència gratificant que el va fer gran, molt gran, grandíssim. I es va inventar la valenciana, eixe rock, pop i fins i tot folk americà passat per eixe sedàs mediterrani cantant en valencià, seguint l'estel del concepte que ja va crear, que ja va anomenar Alan Lomax, el musicòleg nord-americà comunista que va creuar Espanya en plena dictadura franquista i va escoltar algú cantant en valencià i va dir allò de singing la valenciana. És genial. I ara tenim eixes versions de cançons, singuen la valenciana, amb col·laboradors sorprenents i de gran talent. I Em pregunte perquè ara ja ha passat temps, han passat anys, primo. Jo recorde que la primera cançó que cantares en acústic en Radio Nou va ser una versió de Billy Bragg, Honey, I'm a big boy man, mira que gran m'he fet. La música i tu sou carn i ungla, heu crescut junts, eres un paridor de cançons i si no ho fas, rebentes. Ara està venint una nova etapa i em pregunte cap a on vas, primo, amb el teu cor brutal. Et preocupa el pas dels anys? No hi ha suficients dies en la vida per escoltar totes les cançons i per a fer-les, per a parir-les? Jenner, Arthur, Caravan són alguns dels noms que asseguren el relleu generacional pel que fa a la creació musical. I en el públic hi ha relleu? Et preguntaria tantes coses, però ho deixem així. Salut i valenciana, primo.
Amàlia feia ahir diverses preguntes. Cap on vas? Et preocupa el pas dels anys?
Clar que em preocupa. El pas dels anys és una cosa... que te fas ben major. Preguntar si et preocupa el pas dels anys és el mateix que preocupar si et preocupa la mort. És la mateixa pregunta. I òbviament sí, estic preocupat per la mort. Però ara cada... conforme vaig major, visc els pas dels anys de diferent manera. Ara diguem que passen més ràpid i ne sóc més conscient. Però sí, segueix preocupant els pas dels anys, clar que sí. Vols fer tantes coses i no tens tot el temps del món, ni tampoc les energies, ni la salut, ni els diners.
I hi ha suficient temps per a parir totes les cançons, deia Amàlia?
No, n'hi ha temps. Per això ja fa temps vaig canviar de tàctica i ara ajuste les cançons al temps que tinc. Ara no em plantejo parir més o menys cançons, sinó simplement faig ús del temps que tinc i totes les cançons que acaben ahí.
I preguntava ahir pel relleu del públic, sembla que pels grups sí que n'hi ha, però pel públic?
A mi m'agradaria pensar que ara no n'hi ha, però que més abans sí que hi haurà. Crec que estem vivint una època del públic on està canviant el paradigma musical, la indústria musical, la relació amb els creadors, internet, lo digital, el streaming, tot això. I jo crec que està configurant-se un nou públic de música, un nou receptor de música a nivell general, sense entrar en qüestió si estem vivint al País Valencià o si la música està cantant en català. Això per una part. I jo crec que estem en un canvi de paradigma i jo crec que quan el paradigma s'acaba d'assentar i d'estar establert, jo crec que el públic començarà a consumir més música massivament. I respecte al País Valencià, la música cantada en català, jo crec que sí que s'està obrint a més públic. És a dir, fins fa 4 o 5 anys sols es comptaves, n'hi havia una etiqueta que era la música en valencià i una altra etiqueta que era el públic que va a concerts de música en valencià. Jo crec que afortunadament amb els grups que ha mencionat Amàlia i amb uns quants més estan esborrant les fronteres, els llindars, i que ara la gent va a veure música que li agrada independentment de l'idioma i l'estil. Jo crec que això és bo, jo crec que està eixamplant-se i tenim bona prova en Catalunya, que allí es va produir això fa 10 anys i segueix creixent.
El nou àlbum que estàs presentant, Valenciana Volumen 1, és un disc de versions. Este disc naix en una reunió amb el teu editor, Vicent Martínez. Què passa en aquella reunió després d'haver decideixes estar 2 anys sense publicar cap disc? I en este cas, ell te proposa fer un disc de versions i que de fet ha sigut el que més esforços està produït. Què va passar en aquella reunió? No sé si va ser explosiva o va ser més meditada.
La reunió va ser un intercanvi d'impressions que fem Vicent i jo cada aquest temps, perquè ell és el meu mànager, és un dels meus millors amics i de tant en tant jo li conto com què és el que he fet, el balanç dels darrers mesos, i ell me proposa coses a fer. I clar, quan em va proposar lo del disc de versions era algo molt senzill. Nosaltres fem versions tota la vida, era anar a l'estudi i registrar-les. El que va allargar en el temps l'eixida d'este disc va ser el procés de fer-ho legal, de demanar permisos, i després el tema de que els col·laboradors afegiren les cançons. Però originalment la idea, la llavor de fer el disc de versions va ser seua, però la vaig modificar jo amb aquestes característiques. Per això s'ha allargat tant. La idea original era molt senzilla de fer.
Un dels perquès volies fer esta parada, segons explicaves en alguna entrevista, era perquè volies aprofitar per a fer un canvi a l'hora del concepte estètic. I sobre este nou disc comentaves el següent: que he provat aquestes coses noves com basses gravades, loops, arpegiadors, arranjaments. No sé si este treball ha pogut ser una necessitat d'apropar-te a això que volies o t'ha portat per unes altres parts.
No, sí que ha sigut, ho he fet amb tota la voluntat. Un dels objectius de fer este disc era experimentar aquestes noves eines totalment i aplicar-les en el nou disc de cançons meues més exageradament.
El perquè de sènior no s'entendria sense tot el que has viscut, pels grups que has passat, per la música que has escoltat o per les pel·lícules que has vist. Però si hi ha una cosa que m'agradaria destacar i perquè he llegit en el llibre de Pau Martínez és l'escena en què tu vas néixer musicalment, parlant de la ciutat de València abans de sènior, i aquesta escena musical que n'hi havia a la ciutat de València. Per la meva edat i per on he viscut, tot això em queda lluny, no? Moltíssim, molt, molt lluny. Per algú que possiblement de la teva edat o que hagi viscut en València, aquesta pregunta li pareixeria òbvia, però per a mi és que me queda molt lluny. Aleshores sí que m'agradaria que mos descriuries què passava en aquesta escena de València de principis dels 2000, on aquesta escena, jo l'he anomenat escena pre-sènior, no sé com l'anomenaria.
Sí, bueno, en aquella, al final, en realitat, aquesta escena, la que em va pertocar a mi viure, va anar des de l'any 1989-90 fins al 2002, 2003, sí, va ser aquesta dècada. I bueno, va ser la dècada en la que escoltàvem compulsivament un cert tipus de música yankee, que era tota la música underground, del noise i del rock, hereva de Sonic Youth i Pixies, Dinosaur Jr. i tota aquesta gent, i era l'època en la que tots els grups començaven a cantar en anglès. Estaven com es diuen estes? Dover, que cantava en anglès, estava en Australian Blonde, que va començar en anglès, estava l'Inquilino Comunista, i tots els grups que sí, estava també Parkinson DC, tots els grups de l'estat que ens agradaven perquè copiaven els grups americans que ens agradaven, era tot. Però senzill, en tot això anglofilia que teníem tots aquí, igual destacaven els planetes que cantaven en castellà, i Surfing Bichos, és Albacete, també en castellà. Però era bàsicament una escena en la que molts grups van començar aquí, Polar van començar per aquella època, Brutasiel també, i ens dedicaven a explorar totes les possibilitats musicals i sonores que venien dels Estats Units, de guitarres, d'amplificadors, de ritmes, de distorsions, d'efectes, pedals. I era un poc com anar aprenent un llenguatge de comunicació dins d'uns paràmetres establerts super tancats, perquè tenia que ser cantar en anglès, no hi havia quasi puntejos de guitarra, estava tot a un volum que te rebentava els timpans, bevíem moltíssim alcohol perquè si no podíem arribar a copsar tot, vull dir que era una sèrie de coses que sí que es van manifestar. Després d'això ja va vindre el descobriment de la guitarra acústica i les cançons més pausades, perquè tots es fent majors, alguns van començar a tindre fills. I van ser anys universitaris, sobretot, que va ser molt divertits. Jo us recordo molt, amb molt de carinyo.
En este temps que defineixes a nivell personal de Renegor, expliques que va ser el fet de prendre consciència que eres un escriptor de cançons, que és una cosa que m'havia negat tota la vida. Per què?
Sí, perquè jo hacia en este país tindre un ofici normal no implica fer cançons. Fer cançons així no està vist com un ofici. Tu a què el dediques? Jo faig cançons. No és un ofici, així un ofici és, pues, típics oficis. Pots treballar en l'obra, pots treballar collint taronja, pots treballar d'advocat, pots ser funcionari, pots treballar de fontaner, de moltes coses, no? Però clar, la música està vista com, en este país no està vist, la cultura no està vista com un treball, com un ofici, com una llavor, no? Aleshores jo sempre havia estat, jo la primera cançó la vaig escriure quan tenia 16 anys i portava, i l'any que vaig prendre, la temporada que vaig prendre consciència d'això, portava ja 10, 12, 15 anys fent cançons. I m'hi vaig adonar compte que encara que no ocupava la major part del meu temps físic, sí que ocupava la major part del meu temps mental. Vull dir, jo sempre estic pensant en cançons, sempre, a qualsevol hora del dia, encara que estigui treballant a l'institut o amb la família o fent altres coses. Aleshores, quan vaig arribar, em va costar molt de temps arribar a aquesta consciència de que jo era un escriptor de cançons perquè l'entorn m'ho negava constantment. I fins que no passes una sèrie d'etapes i te lliures de prejudicis i arribes a la teua part més íntima, no arribes a aquesta conclusió.
Com has explicat, des dels inicis dels 90 comences ja a escriure cançons, però això sí, en anglès, i cap a l'any 2005 canvies al valencià. Sobre quan escrivies a l'anglès deies el següent: era tot una còpia de tot el que es feia allí, que és un poc el que es comentaves, i era tot en anglès. Copiàvem les lletres, els pedals, les guitarres, el so i tot, i tot el que escoltava i es cantava en anglès. Quan un músic, una persona, és conscient d'això i decidís prendre un camí com un altre, què fa?
En realitat, posar-se a cantar en valencià no és tan diferent. Sols canvies l'idioma. Sí que és de veres que jo, en aquests 15 anys que vaig portar escrivint cançons en anglès, jo vaig aprendre un ofici. I ha sigut una continuació d'aquest ofici, però en un altre idioma. No és tan diferent. Vull dir, no és... El que jo faig ara del que feia abans quan feia anglès, l'única diferència és que crec humilment que ho faig millor perquè ha passat més el temps i m'ha entrenat més a fer això, però no n'hi ha massa diferències. N'hi ha unes diferències estètiques perquè jo escoltava una música abans i n'escolto una altra, però la d'abans segueixo escoltant-la, i els meus referents, doncs, assimiles i es vols plasmar sonorament, però no crec que siga diferent, crec que és una continuació.
El teu canvi de llengua, del canvi de l'anglès al català, ve arran que escoltes la cançó Portaavions d'Antònia Font del disc Taxi. Ho qualifiques d'un xoc com un boom. Què va suposar?
Va ser una somoguda, no? Com una solcida, com si se te cau, apareix algo ahí que dius, apareix l'or, trobes la peça que et faltava, no? Per a que el trencaclosques del teu cap connectarà tot i pogueres arribar a a fer millor l'ofici d'escriptor de cançons. Em va faltar el que em faltava, que crec que era la intimitat més profunda a l'hora de fer cançons, perquè l'ofici de fer cançons sempre estàs fent una autoanàlisi, una observació de la realitat que t'envolta i de tu mateix. Aleshores, fer-ho en un idioma que no és el teu, n'hi ha molta gent que escriu cançons en un idioma que no és el seu i ho fa de puta mare. Jo no tenia tant de talent. Hi ha gent que no parla en castellà, que parla en català i fa cançons en castellà boníssimes, i hi ha gent que parla en castellà i fa cançons en anglès boníssimes, però jo no tenia tant de talent. Aleshores va ser com un llevar ixe espai que faltava fins a arribar al superlloc meu i com si s'obria una porta aixina de bat a bat i aixina tot com més directe i més fresc i més pur.
Un professor meu i oient dels viatges, Josep Àngel Mas, em pregunta sobre a l'hora de la decisió de canviar de llengua si va anar aparellada per un trial de model lingüístic entre la correcció lingüística i la col·loquialitat en les lletres.
Mira, és interessant aquesta pregunta perquè l'altra cosa que vaig aprendre d'Antonio Font, a més de cantar en el meu idioma, és que a fer-la mal les correccions. Res, el meu model cantant és totalment col·loquial i tot està supeditat a una cançó. Si me fa falta dos síl·labes diré estos, i si me fa falta tres síl·labes diré aquestos. Això és un exemple. Tot va en funció de la cançó. Si per fer una rima he d'utilitzar un castellanisme, utilitzaré un castellanisme. Si he de fer faltes vull dir que no, tot està supeditat a la cançó. La cançó és el que mana i tot va darrere. De fet, no he portat mai a ningú revisor lingüístic ninguna cançó. I tinc el C2 de valencià i tinc el superior de la Junta Qualificadora, o sigui, coneixement tinc. I dono classes en valencià i tinc la capacitació en valencià, però em negue perquè el que mana és la cançó. Mai corregis res.
Sobre l'elecció de les cançons de valenciana, del disc de versions, digues que són moments molt concrets de la meva vida. Com són aquests moments, les cançons que marquen?
Sí, el meu amic Vicent, una frase molt, molt bona, que diu que el que fem nosaltres és buscar fer la banda sonora de les nostres vides. I és intentar explicar cada situació, cada sentiment amb una cançó. Bàsicament, aquestes cançons expliquen aquests moments concrets de la meva vida i també certes estats emocionals que tinc. Jo, sempre que tinc un estat emocional, sempre penso en una cançó. Dic, hòstia, ara m'agradaria escoltar aquesta cançó. O estic com si estigués visquent dins d'aquesta cançó. O m'ha passat el que m'ha passat al protagonista o a la protagonista d'aquesta cançó. Aleshores, he escoltat tanta música en ma vida i l'assimile tan intensament que les cançons triades són això, fotos d'aixòs instants.
Un altre instant en el moment de la gravació va ser quan Maria Arnal va cantar la cançó Cari en l'estudi. Deia un periodista que recollia, explicava com havia anat el procés de valenciana i dice: assegura el propi Miquel Àngel Landete que rompió a llorar mentre escuchava Maria Arnal a gravar les voces de Cari, l'abrumadora versió del Màgic de Cracker. Què va passar en aquell estudi?
Sí, no, normalment quan jo m'emociono molt veient concerts i és com un concert, tu te deixes portar pel moment. Si hi ha molta gent cantant una cançó, igual és més emocionant, o l'artista que està cantant et mira tu, o... Però en un estudi mai m'havia emocionat tant, perquè un estudi és com algo més... Com estàs ahí treballant, no estàs ahí d'espectador, relaxat, com vas a un concert, estàs treballant. L'estudi costa hores, tens ahí un professional que està cobrant per la seva feina i tu estàs ahí treballant, estàs creant una obra, estàs fent la teua feina. Aleshores mai m'havia ficat en aquesta perspectiva de que jo podia ser un espectador dins del propi estudi. Però va aparèixer Maria i va començar a escalfar la veu i ella estava... Bueno, els estudis estan tibarats, està... Una cosa és el control room, que és la sala on està la taula, on rep els senyals i ho mescla tot, i després està l'estudi on la gent toca o canta. I estava Maria en la sala escalfant la veu i nosaltres estàvem en el control room escoltant el que el micròfon recollia i treia per els altaveus. I Lluís i jo estàvem flipats, o sigui, estem ahí dient, vaya tela, no? I ella té aquesta característica que deia, que té una veu i té una manera de modular-la que transmet mogolló. I clar, i en aquest moment ahir estàvem escoltant Luis i jo la veu de Maria i estàvem supercomoguts. I me vaig donar compte que les llàgrimes estaven caient damunt dels...
Desfades.
I Luis ja està a posar a netejar-los. Va ser molt xulo.
Pau Martínez, Raúl Fernández Refri, un dels col·laboradors, diu el següent sobre tu. Tenia un discurs musical, una virtut que valora especialment amb un compositor. Adornava les seves explicacions del nou disc amb referències clares i amb experiències personals. Quin creus que és aquest discurs al qual es refereix Raúl?
Home, amb Raúl, que va produir el disc gran l'any 2011, van fer molt de treball de preproducció. I ell refereix això, jo volia explicar-li on volia arribar les cançons. No volia dir-li, això és una lletra, té esta lletra i té estos acords, i sona així. Jo volia explicar-li per què vaig fer la cançó i on volia arribar. Jo vaig fer la cançó i volia arribar, vaig fer la cançó així, volia arribar fins així, i tenia una lletra i uns acords, i ell es va encarregar d'embolicar-ho tot sonorament per a que arribara on jo volia que arribara. I per això era superimportant explicar-li jo la intenció que tenia. I el meu discurs suposa que és un discurs molt vital, molt de com jo veig el dia a dia de les coses que fem i el que deixem de fer, i tinc unes conviccions en certes coses, i en aquest cas va resultar que tenim unes conviccions molt, molt semblants, Raúl i jo, encara que procedim de mons prou diferents i tenim experiències personals diferents també, sí que tenim una sèrie de coses que sabem que són les coses que fan que una cançó valga la pena, i en aquest cas sí que estàvem molt en consonància. Aleshores, jo crec que el discurs va ser fer un disc que transmetera emocions i que parlarà de persones i de la vida.
Quan parles de les referències, per a tu, jo crec que són tan importants. Des de com sona aquell músic, de com vol sonar aquell disc, de com es va concebre aquell disc, per què és tot això tan important?
Ah, perquè jo sóc un maniós i sóc un obsessiu en aquests temes. En realitat no és tan important, sóc jo que sóc així. M'agrada saber... Quan una cançó m'agrada, jo he tingut la sort de parlar i de conèixer amb molts artistes que m'agraden. I quan he parlat amb ells, mai els he demanat una foto, ni que me signaran un autògraf, res. Jo sempre he anat i els he fet la pregunta concreta. En esta cançó, quin estudi vas fer? O este pedal, per què? O què vol dir? I per què no vas fer això en contra d'això? Aleshores, jo faig això per aprendre, sobretot. Aprenc molt de parlar amb aquesta gent que m'agrada tant. I aquesta obsessió és la que... El motiu d'aquesta obsessió és el d'aprendre i assimilar-ho tot i fer servir el que jo puga.
Una bona amiga i oient dels viatges de Carlos Carlos, Susana Sebastià, et pregunta el següent. En directe transmeteu molt, però els discs tenen una sonoritat especial. On està l'essència de Senior?
Jo crec que tenim aquesta dualitat, que els concerts són com festa, no? I intentar interactuar amb la gent i crear ahí una espècie de viatge comú entre tots, públic i nosaltres. I els discos tenen la intervenció de Luis Martínez, que és el nostre conseller sonor des del primer disc. I jo crec que sonorament l'estil de Senior és l'estil que hem definit amb Luis. Luis és el germà de Vicent, el meu editor, és part del meu cercle íntim d'amistats i tinc la gran sort de tindre l'abast. I qualsevol cosa que faci referència al so, sempre la comenta o li pregunta a ell i ell ens aconsella, i jo crec que ell forma part del so de Senior i el cor brutal. No, quan faig un disc no me planteja acudir a ningú. Igual que no me planteja treure-ho de ninguna discogràfica, no me planteja acudir a ningú. Jo tinc el Lluís ahí i sé que ell va pot concretar tecnològicament tot el que jo tinc en el cap.
I eixa part del directe comunicativa d'implicar al públic, jo quan crec que t'he vist dos vegades en directe, una vegada estava molt lluny i una vegada estava a primera fila en el Teatre del Raval de Gandia fa uns mesos. I jo crec que eixa capacitat comunicativa d'implicar al públic, això també és important.
Sí, jo és que no sé fer-ho d'una altra manera. Hi ha moltes que estic més cansat o menys, hi ha moltes que estic més divertit o menys, o que se m'ocorren coses més interessants o no, però sí que crec que hi ha una cosa que és el folk i una altra que és el pop. I el meu amic Pep Toni ho explica molt guai. El pop és quan hi ha escenari i estan ells i tu, els que canten i els que no canten. I el folk és quan no hi ha escenari i es mescla tot un poc. Hi ha un moment que la interacció és tan gran que el públic pren les regnes del concert i mana, i a vegades és l'artista, saps? I llavors intenta això mesclar i que la gent, que tampoc és el rotllo que tota la gent puja a cantar, no? A l'escenari, sinó que intentar interactuar i copsar el nervi de la gent i intentar anar modificant el teu repertori i la teva actuació.
Deixe tot així, ja no reconec la edat de mi ni lo que em convé. M'agrada fer gastó. Sóc incòmode i ella té raó quan em ve a dir que precise amb mi l'abric dels seus braços. I si jo fora el primer en tornar i canviar lo que he fet, veu mal, ara qui seria? Però ja em dóna igual, lo que ha sigut ja no és. Sé que encara he de tornar, però qui seré?
Tot així, ja no reconec vanitat en mi, dic lo que em pareix. M'agrada provocar-los. Sóc escandalós i elles tenen raó. quan em venen a dir que no sé medir ni el temps ni els esforços. I si jo fos el primer en poder desistir dels meus errors i poder oblidar-los. Però ja m'és igual si no sóc jo qui podrà decidir el que es vol per mi. Passo de previsions i ara ja m'és igual. Si sóc com sóc és perquè he triat ser com sóc. Accepto les condicions.
Abans es parlaves de lo que va passar en el disc gran i segons expliques en el llibre, els arranjaments dels discos i el que després podem escoltar a l'escenari és relativament diferent, perquè era un disc pràcticament que estaves tu a soles. Contes una anècdota dels teus companys del Cor Brutal que et digueren, i aleshores no tocarem, i tu es vas dir no. I ells te van tornar a preguntar, i va vindre un tio a dir-nos el que hem de tocar? Com és aquesta relació cada dia, o només va ser en aquest disc? Com és aquesta relació en el Cor Brutal?
Clar, és que era el primer disc que fèiem... Bueno, el primer el vam fer a Montevideo i anàvem tots junts. I era el típic disc, el primer disc, el d'Abans de Gran, l'Experiència Gratificant. Estava fet baix els paràmetres més tradicionals nostres. Tu assatges unes cançons i quan te les saps de puta mare, vas, la mateixa gent que les ha assajat, van a l'estudi i les registren. I jo gran volia fer una altra cosa. Volia que vingués algú de fora a produir el disc i a dir-nos com anava a anar la cosa, no? I al principi estava un poc receloso, però si ja van confiar en mi, al final el resultat va estar molt guai. I hem aprofitat aquesta experiència després per treballar en Lluís, que és el productor dels discos, i Lluís està fent ara una feina pareguda a Raül. Nosaltres assagim les cançons un poquet, però tampoc les tenim acabades, i Lluís les remata. Jo crec que la comunicació en aquest aspecte molt brutal, jo crec que si d'alguna cosa podem presumir de moltes coses, no? Però una és que tinguem molt bona comunicació, això és molt important, i sempre ens parlem les coses, intentem que no n'hi hagi malentesos, i jo crec que aquesta forma de relacionar-nos sempre redunda en benefici de les cançons.
Es parlaves de l'Experiència Gratificant, que el vau enregistrar a Montevideo, com has dit, a Nashville, als Estats Units, el mesclareu i el masteritzareu en l'ús.
El masteritzarem, l'enregistrarem a Montevideo, el mesclarem en Louisville i el masteritzarem en Nashville.
La resta de discos posterior, almenys pel moment, sí que els has enregistrat entre València i Barcelona, més o menys. Què et va portar fins a Montevideo? Què t'interessava d'aquell so de Montevideo? Perquè possiblement la imatge que tenim de Montevideo, per a molts, a nivell sonor, jo diria que és totalment desconeguda.
Sí, no, jo vaig arribar a dir de casualitat, amb tantes coses. Jo festejava amb una xica i el meu amic Néstor, que té mala testa records a mitges a mi, festejava amb una altra i es van quedar solters un dia per un altre dos. I van decidir anar-nos al Cono Sul, a Uruguai, a Montevideo i a Buenos Aires, perquè volíem passar-ho, anar-nos en lluny. I jo no sabia on anar, no tenia ningú plan d'estiu. I Néstor sempre li agradava molt el rotllo, que sigui Carlos Gardel, que sigui Piazzolla i tota aquesta gent, i pues me voy contigo hasta allà, jo voy detrás. I després aprofitarem, quan veiem més gent, i farem un fals documental. Aquest estiu enregistrarem un fals documental sobre l'escena underground musical de Rio de la Plata, de Montevideo i Uruguai. Aleshores, contactarem amb moltíssima gent mitjançant el ja quasi desaparegut MySpace. Contactarem amb molta gent que es dedicava al negoci musical tant de Buenos Aires com de Montevideo. Productors, premsa, locutors, músics, tècnics, estudis d'enregistrament, de gravació. Llavors contactarem amb molta gent i anarem visitant-los a tots amb el micròfon en mà i fent-los preguntes sobre el documental. I vaig arribar a un estudi de gravació, l'estudi Sondor en Montevideo, em vaig quedar enamorat de l'estudi. Era vell, 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 vell. Era el més antic de tota Amèrica Latina. Supervell. I vaig decidir tornar a gravar el disc allí. I l'any següent vaig tornar, com brutal em acompanyava, vam fer, però va ser superaccidental. Si jo no havia fet aquest viatge en Néstor, si no m'havia deixat tirat la xica en la que festejava, no haver anat en Néstor, i vull dir que ha sigut tot un cúmul de causa-efecte. No n'hi ha d'haver més a plan, tampoc.
Un dels músics que està molt present en este disc, i jo crec que present o intermitent, és Neil Young. Què t'interessa d'este músic a nivell sonor, de les lletres?
A nivell sonor m'interessa moltíssimes coses. Ell ha experimentat molt amb la guitarra, ha transgredit moltes normes, i a nivell sonor és molt graciós, que això sempre ho intento copiar jo, i és que quan la premsa espera algo de tu, ell fa el contrari. Li agrada molt fer la mà, i també m'agrada molt fer la mà. I ell ho fa molt bé. Sí, per una part. I per altra part té una vida que sempre ha tingut molts contratemps a la seva vida i sempre ha tirat avant. No és la millor persona del món, això està clar, però sí que és de veres que intenta fer un discurs musical basat en dos pilars. Uno és arriscar-se i fer coses que no fem mai, i l'altre és seguir conseqüents a les seues idees.
L'amic crític musical de la revista 3.10 i oient dels viatges, Dani Montfort, et volia fer la següent pregunta.
La meva pregunta per a sènior és: com ha treballat els textos per a traduir-los de l'anglès al valencià? Si escoltem les cançons, les lletres de l'últim disc, algunes pareixen que han estat com si hagueren estat escrites originalment ja en valencià, quan de fet són traduccions de cançons de country o de folk americà. Però no només és una traducció de l'anglès al valencià, sinó que ja com el context, o ja un senyor ha incorporat el mode de vida valencià dins de la traducció, lo que les dona molt més creïbles. Com ha funcionat? Com ha anat este treball?
Recordar quedem per fer un cafè. Hi ha tantes coses que t'he d'explicar com quan series...
Doncs ha sigut un treball prou fluid. Jo crec que este disc, el resultat demostra que lo que jo he fusilat a tota la gent que he versionejat ara en este disc. És a dir, jo tinc una forma d'escriure i està influenciada directament per tota la gent que he versionejat al llarg de la meva vida, i una part d'aquesta gent sola que apareix al disc. Aleshores, jo m'agradaria pensar des d'un punt de vista superhumil que continue forme part d'aquesta forma de contar les coses a nivell de lletres que la gent que m'agrada. Aleshores, per això, aquestes cançons, algunes cançons lletres pareix que les he escrit jo, perquè jo he mamat molt d'ells a l'hora d'escriure, entonces com un... com una realimentació que estigui així, no? No sé si m'explique. És que a mi m'agrada fulanito i jo intento escriure com ell, però després quan ha fet la versió seva, òbviament, encaixa tot molt més. Ha sigut una... En realitat no m'ha costat massa esforç.
Una altra de les característiques d'este disc són la barbaritat de col·laboracions. En cadascuna d'eixos temes participa una o diverses persones. Tot això, segons expliques, sorgeix a partir d'una d'eixes versions que et proposaries i que tu no cantaves bé. Quan tu decidixes elegir una persona que col·labora en un tema o un altre, què és el que et porta a decidir-te en aquest sentit?
En realitat és algo super ràpid i super, super íntim, i que no pense massa. Jo escolto una cançó i dic, val, la cantaria tal persona. Suposa que el timbre de veu, la intenció de la cançó, me fixa en la forma del cantant, de com canta el cantant original, i pense com pot cantar el que fa la col·laboració. Per exemple, la versió de Courtney Barnett que fa John Pons del Petit de Galeril, i necessàriament em pareix que no tinguin massa a veure, però sí que la forma de frasejar de Courtney, tan arrastrada i tan... com si estiguera parlant, Joan també ho fa molt guai, això. Aleshores, m'imagine a Joan cantant aquesta cançó en anglès i dic, uai, doncs pues, entonces ja, pues, fiquem en català. És com una espècie de relació, perquè el català i el català i l'anglès són idiomes super pareguts per a mi, a nivell musical.
El fet d'anomenar valenciana a este disc es refereix al viatge que fa durant uns pocs dies el musicòleg nord-americà Alan Lomax pel territori valencià a mitjans del segle XX. I en el seu arxiu hi ha una foto en anglès que diu Singing la valenciana. En una entrevista deies el següent: jo he fet a la inversa que Lomax, que va donar a conèixer el folk d'ací als Estats Units. Personalment trobo una diferència important: l'autoria. En aquestes versions teues, l'autor de la música i de la lletra està clar. I en el cas de les músiques que va recollir Lomax, possiblement són anònimes o està molt difús. Quina importància té per a tu aquesta autoria?
Per a mi és molt important perquè sóc un autor. Per a mi la creació musical és una de les més importants que hi ha. Després de la creació purament física i biològica de tindre fills, per a mi és la que més és important. Per a mi la música és el llenguatge de comunicació que l'ésser humà amb la naturalesa, els dos han creat d'una manera conjunta més perfecta i més poderosa i més universal que hi ha. No hi ha res més universal que la música. Aleshores, per aquesta raó de pes, de ser el llenguatge més important que hi ha a tots els nivells, crec que una persona o un grup de persones que és capaç d'omplir un buit, un silenci, amb una cançó de qualitat mereix ser reconeguda, aplaudida, adorada, seguida, pagada i recompensada per la seva feina. Per a mi és molt important els autors de les cançons més que qui les canten.
En aquest sentit, voldria fer dos referències a dos persones que també col·laboren en el disc. Una d'elles és Maria Arnal, que en principi musicalment el que fa ella no té res a veure a priori en el que tu després has de la música americana. Per què triares a Maria Arnal?
Maria Arnal va ser una recomanació de Begoña, la meva xica, perquè estava buscant una veu femenina que cantar aquesta cançó, perquè és una cançó com molt d'un home cantant una dona, i jo volia que la cantara una dona, per a veure si, donant-li la volta, perquè en la cançó, en realitat, la lletra de la cançó original no se fa ninguna referència al gènere del ser amat, però jo volia veure si cantar una dona també funcionava i tenia el mateix. I estava pensant en dones i Begoña em va dir: Maria Arnal, dic, poder de veres. Això va ser, idea Begoña, mèrit seu.
Recentment, Carles San José ha publicat un disc fugint de pràcticament bastant del que havia fet ell, que s'anomena Cantut, que l'hem tingut així als viatges de Carlos amb Carles Velda. En algun dia podries tu també fer el mateix camí que ha fet ell?
Ui, no sé. Carles San José canta també i toca la guitarra també. Jo no podria. No podria. Ho faria igual, però amb mogolló d'autotúnic, a l'hora. Però no sé si l'autotúnic aprofitaria. No, jo ho veig molt difícil. Jo sóc molt més limitat que Carles. Vull dir que no, igual demà, però de moment no.
Personalment, pense que una de les virtuts d'una possible cançó política, de les teues, tens una part, com si diuen, de les cançons, on la política sempre està present, és el fet de passar de fer quatre proclames polítiques que puguen quedar bé per al públic fins a, tu diies que volies un poc reflexionar a la gent. Això és un dels teus objectius en les cançons?
Fer reflexionar a la gent? Sí, era. A partir d'ara crec que ja no, que mereix objectiu, però fins a aquest moment sí que volia adreçar-me a l'oient com a individu, com a singular, com a persona. I intentava preguntar-li si el que jo cantava a les cançons ell ho havia plantejat alguna volta o si inclús l'havia passat. Sí, fins ara sí que ha sigut un objectiu. Ara estic canviant d'aquest objectiu, però fins ara sí que havia sigut un.
L'any 2013 escrigueres un article molt polèmic en la revista Rock Deluxe sobre l'acció política de la gran majoria dels músics i apuntaves coses com «Qué dignos nos creemos y qué gran saco de mierda formamos». Ni cuestionar al colectivo más lamentable de toda esta enorme bola de estiércol, los artistas de este país. Compares els músics amb els futbolistes per la poca implicació política i els anomenes covards, masclistes i plens de prejudicis. I egoistes, on dius que mentre s'alimenten els egos i correga la farlopa ningú es queixarà. Abans de fer esta reflexió, en algun moment penses que tu també vas seguir aquesta estela i hi ha un moment de canvi que pares i dius: ostres, han de canviar, o sempre has pensat en aquest sentit?
Jo crec que en mi conviuen les dues parts sempre, la part un poc més reivindicativa i la part de la farlopa i l'alcohol. Les dues estan sempre presents, sempre. El que passa que aquest article vaig escriure que estava molt calentet i sí que vaig meditar molt la forma de redactar-lo perquè volia que fos provocar. I jo crec que sí que ho vaig aconseguir a un cert nivell. Però sí que és de veres que jo sóc superacomodat i superegoista com el que més, i supermasclista com el que més, ja t'ho dic, ja. Jo estic inclòs. Si jo sóc un home i estic en el segle XX i XXI vivint en una ciutat occidental, sóc masclista i sóc egoista i estic ple de prejudicis, per suposat.
Dius de la teua dona que quan fas cançons ella m'aconsella i a més també has realitzat algunes de les portades dels discos. Com és aquest diàleg per aportar a la portada el que tu vols o... i després en les cançons?
Sí, en les cançons jo quan les tinc acabades les ensenye. És la primera persona que les escolta. I moltes voltes no té altre remei perquè la casa on vivim és tan xicoteta que quan canta la cançó ella i les xiquetes les escolten, hi ha voltes que acaba de provar una cançó i les xiquetes estan cantant-les mitja hora després per casa. O sigui, no, vivim en una casa molt xicoteta i no tinc un estudi apartat. Jo estic m'assequen al llit on dormim perquè no tinc estudi ni res i agafo la guitarra i cante. I sí, ella és estudia un poquet la seva primera reacció, que és la d'ella. De fet, no li ensenya a ningú més. Li ensenya a ella i després li ensenya a Cor Brutal i després ja s'enregistra, no n'hi ha més filtres. I ella pues, me fa anotacions sobretot de la lletra, coses que no s'entenen o coses que poden tindre doble o triple interpretació. Entonces analitzem les interpretacions diferents i em dona idees. I lo de les portades és totalment, ella agafa les cançons, les escolta, jo t'he dit que ella viu tot el procés, no pot evitar-ho, viu tot el procés, les escolta, el títol i ella agafa i fa la seva interpretació de lo que el concepte del disc espera d'ella. Per exemple, l'últim disc ella va començar, es va fixar en la multitud de gent que col·laborava, perquè entre els 15 col·laboradors els 15 i 4 de 9 i jo 20, Lluís 21, i venia entre el meu germà 22 i anant dos músics més, 24 persones han estat tocant i cantant en aquest disc. Ella va agarrar aquest rotllo i va fer que el disc era una casa i les cames de les persones, com que n'hi ha molta gent construint el... I és una perspectiva supervàlida perquè li dona una altra dimensió al disc.
Per acabar l'entrevista, voldria que es presentares la cançó Reina d'Anglaterra, de la qual dius que és una metacançó.
Sí, perquè és una cançó on canta l'autor de la cançó. És una cançó dins d'ella mateixa. Està composada per Manu Ferrón, que és un dels cantants del grup Desperto Sol i Nieve, i canta en la cançó també, sí. Era un repte que tenia jo.
Moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, i fins la pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Fins ací esta edició dels viatges de Carlos Carlos amb Sènior, amb eixes quatre col·laboracions, dos eixes quatre preguntes, dos amb missatges de veu i dos altres per escrit. Ja sabeu que es podeu fer arribar les vostres propostes, les vostres suggerències a les nostres xarxes, tant a la nostra pàgina de Facebook com en el meu Twitter personal, @ripollescarlos. Tancarem este viatge musical amb Sènior, com no pot ser d'altra manera, i amb un altre tema del seu disc valencian al que hem estat parlant. I el tema que sonarà serà Potser tinguen raó, amb la col·laboració de Clara Andrés. Fins la setmana que ve, a gaudir de la cultura.
Se'ls intenta empatar amb este món que està tronat i de dormir bé per la nit. Tot això sense creure en les pregàries de ningú i alçar-me pronte pels matins. I abans estava estable, el pintor pintava el quadre, però últimament se'm mescla tot. I veig una obra d'art i se me forada el cor. El simple amor que em dones l'he fet pols. I és que algo m'ha punxat en lo més profund del cor i l'última metralla no se'n va. Però dius que és l'amor que posa llum en la foscor. Pot ser que tingués raó.
Apartament a la botiga del peix, així tan sols poguera dormir un poquet, però em fa mal l'estómac, serà segurament del peix. Si et torne a escriure et confessaré que algo m'ha punxat en lo més profund del cor i l'última metralla se'n va. Però dius que és l'amor que posa llum en la foscor. Pot ser que tingués raó. Ara et quedaries de paper, de veure com toquen, de com porten els cabells. Què s'ha fet d'aixòs dies quan tornaves del carrer i em plantaves un bes tan gentilment? I és que algo m'ha punxat en lo més profund del cor i l'última metralla se'n va. Però dius que és l'amor que posa llum en la foscor. Pot ser tingut.